El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
El salari mínim s'incrementarà aquest 2023 fins als 1.080 euros, cosa que suposa un increment d'un 8% respecte a l'any passat. De fet, el salari mínim ha anat en increment des del 2018 i en aquest període ha crescut un 47%, amb un increment de 344 euros. El darrer acord del salari mínim, que ha anunciat fa uns dies el govern espanyol, s'ha tancat amb el suport dels sindicats, però sense comptar amb el vistiplau de les patronals. Volem parlar avui del salari mínim, ho farem des de diferents punts de vista i comencem saludant a l'Esteve Jané, president del Gremi de Fabricants. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Vosaltres.
Què els sembla aquesta proposta d'increment del salari mínim? Com la veuen?
A veure, la veiem positiva o fins a un cert punt necessària. És a dir, no podem obviar la realitat que tenim en aquests moments amb aquesta inflació que hi ha a tots els aspectes i, per tant, doncs, no podem obviar que aquest augment d'aquest salari mínim doncs, el que ha de permetre és, encara que no és molt elevat, però ha de permetre doncs, a la gent disposar de més capacitat de despesa i, en definitiva, de viure millor, de tenir millor qualitat de vida.
I per què hi ha una part de la patronal que s'hi ha mostrat contrària, que de fet no s'ha ni assegut a la taula amb el govern a debatre-ho?
Sí, de fet, a veure, nosaltres pensem que és un error que aquesta part de la patronal, per part de la COE, que s'hagués hagut de sentar-s'hi a parlar, a comentar i a exposar les raons. Nosaltres pensem que no és la millor manera el fet de no haver-se presentat a poder discutir aquest fet, que no podem obviar que la realitat dona lloc a que alguna cosa s'ha de fer.
Clar, en aquest sentit, darrere d'aquest increment del salari mínim, no, segurament també hi ha un debat més de fons, que és què ha de passar amb la resta de salaris. No? Aquest debat també l'hem tingut. No? Hem vist doncs, un increment de les pensions, s'ha estat parlant molt aquests dies del conveni del metall, no? I de la negociació que s'ha fet en l'àmbit del conveni del metall a la secció de Barcelona, a l'àrea de Barcelona. Què ha de passar amb la resta de sous? Han de tenir aquest increment lligat a la inflació en la mateixa magnitud que la inflació? S'ha de veure com es fa aquest increment? Li dic una mica per en la mateixa línia que em deia abans, no? Perquè el propi treballador tingui capacitat i poder adquisitiu per comprar, que al final això també és el que mou l'economia, però entenc que per altra banda també l'empresari té uns costos salarials que també s'han de poder assumir, no? En aquest sentit, com ho veuen?
Sí, en aquests moments és un tema complex, i com el tema complex que és, no té una fórmula ràpida, única i que pugui servir per tothom. No podem perdre de vista la realitat econòmica del nostre país, és a dir, que la immensa majoria són pimes amb unes realitats molt diferents de les grans companyies que viuen en una altra lliga, que és un altre món, una altra manera de funcionar i d'entendre l'empresa. Per tant, doncs, clar, aquí cada sector té una realitat diferent, no tothom li afecta de la mateixa manera les despeses energètiques. És un tema que s'ha de discutir molt per sectors, però sí que no podem obviar que la realitat és la que és, com et deia abans, i que és necessari, perquè tots aquests factors inflacionistes són una realitat en aquests moments. Per tant, doncs, com et deia, no? S'ha d'agafar amb mesura, és un tema complex, perquè les realitats són molt, molt diferents. I de vegades tendim a que seria ideal trobar una fórmula que pogués servir per tothom, però en aquest cas no és així, sens dubte.
Clar, en aquest sentit, què s'hauria de fer i cap a on s'hauria d'anar? S'haurien d'anar convenis concrets empresa per empresa? S'hauria de mirar la situació global i buscar uns percentatges globals?
Sí, a veure, aviam, empresa per empresa, entrar en tant detall probablement no seria operatiu. Aquí s'ha de parlar més de sectors, però sí que és una discussió a tenir i a agafar, i més que mai amb molta empatia, perquè és que la realitat és per tots els cantons. Aquestes inflacions doncs, afecten a la butxaca de la persona que ha de consumir, del treballador, de la seva família, etc. Però les empreses també es troben amb aquestes realitats d'augments de preus, de matèries primeres, d'energia, i per tant no estan en una situació doncs, que puguin assumir segons quins augments de despeses. Per tant, sí que és una cosa a discutir, i més que mai amb molta empatia per tothom que està a la taula, per tots cantons.
Per tant, no s'atreveix, entenc, a posar un percentatge d'increments, així com les pensions han anat al 8,5,
sí.
I a tot aquest debat, doncs, a Palès no hi veu un percentatge unànime, per dir-ho d'alguna manera.
No hi veig, no. Crec que seria un error i que realment podria... Que no reflexaria la realitat, i per tant, doncs, si no reflexa la realitat, seria una... No estaria ben aplicat, segur.
Uh-huh. Acaben de sortir les dades d'atur, aprofito que el tinc al telèfon per preguntar-li,
sí.
Perquè a Catalunya l'atur ha pujat en 5.300 persones i a tot l'estat ha pujat en 70.744 persones i estem ja en els 2,9 milions d'aturats. El gener acostuma a ser un mes complicat, no?, pel que fa a l'atur, moltes vegades sortint de la campanya de Nadal, no?, però com analitzaria aquestes dades?
Sí, no, home, sens dubte, sempre que l'atur puja, encara que sigui amb un punt, és una mala notícia, està clar. De tota manera, com deies tu, doncs no es pot obviar que estem al mes de gener amb les circumstàncies que això implica. No és una bona notícia, però la realitat d'aquest mes també implica que pugui entrar dintre d'una normalitat. De cop a tal no en podem estar satisfets, no en podem estar contents. Però sí que amb totes les circumstàncies que tenim, doncs potser s'ha d'agafar des de l'òptica amb sentit comú de que no és bo, però entraria dintre del que, per desgràcia, tocaria per un mes de gener.
Les empreses associades al gremi, com estan vivint aquest moment? És a dir, veuen que realment és un moment complex o les empreses estan vivint un bon moment i aquesta part d'aquest creixement de l'atur el podien vincular més al sector serveis?
Sí, no, les empreses agremiades com a empreses que estan en més o menys mesura, però a l'inici de la cadena, són empreses que sobretot la despesa energètica són intensives amb la seva necessitat elèctrica, ja sigui de gas o d'electricitat, és important. Per tant, doncs, sí que estan treballant, lluitant i aguantant amb feina i treballant, però realment mirant de fer molts equilibris perquè aquesta despesa energètica a tots ens afecta d'una manera molt, 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 molt marcada per la nostra necessitat de quantitat d'energia. Per tant, doncs, estan funcionant, però realment lluitant molt contra aquesta circumstància que té un pes específic molt important.
Per tant, l'increment de subministraments és sobretot el que més està complicant ara per ara el dia a dia, encara, aquestes companyies?
Sí, a nosaltres sí. És el factor que realment ens està afectant més, sí.
I en aquest sentit, quines demandes demanarien o què demanarien que fes el govern per donar-los un cop de mà en aquest sentit, en l'àmbit de la despesa energètica?
Sí, no, a veure, ja s'estan mirant de fer accions i de més. Ara, per exemple, els acabadors que són els que potser tenen més despesa energètica de gas, el govern de Madrid els ha inclòs dintre les ajudes que n'havien sortit. Amb mesures concretes s'estan lluitant des d'aquí del gremi, però, clar, necessitaríem... Entenem que no és fàcil, ja que aquests preus venen molt marcats i de més, però sí que necessitaríem, doncs, en general, poder tenir una millor... un millor accés a aquests preus d'aquesta energia.
Doncs moltíssimes gràcies a Esteve Gené, president del Gremi de Fabricants, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia, gràcies.
I seguim copsant reaccions a aquest increment del salari mínim. En aquest cas parlem amb Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Molt bon dia, moltes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Com veuen aquest increment del salari mínim?
Bé, doncs molt positiu, com no pot ser d'una altra manera. Jo crec que era necessari per justícia i també per salvaguardar la nostra economia, no? Era una qüestió totalment necessària que les persones aquelles que menys cobrin no veiessin un altre cop, no es veiessin un altre cop minvades per culpa de l'augment dels preus, no?
Curiosament és exactament el mateix argument que ens estaven donant des del Gremi de Fabricants, on també deien que es mostraven sorpresos pel fet que la COE no s'hagués assegut a aquesta taula que ha fet, doncs, el govern espanyol amb la patronal i els sindicats per debatre aquesta qüestió.
Bueno, de fet, les patronals, per desgràcia, en els últims o l'últim any, ja ho hem vist també quan l'any passat es va pujar el salari mínim interprofessional, i ho hem vist cada vegada que els suposa amb ells fer un esforç, no?, en aquest sentit, perquè reflexen molt aquell pensament de que encara competeixen a base de baixos salaris, sinó a base de la innovació necessària i de la inversió per millorar la competitivitat de les seves empreses, no?
Clar, però, per exemple, en el cas de Sabadell, clarament, el gremi ens deia mesura positiva, necessària, tenint en compte la inflació i la situació econòmica. Entenc que, per tant, dins de la patronal també hi veuen visions diferents.
Bueno, això és una bona... Aquesta és una part d'una bona notícia. És bo i que hi hagin empresaris que vegin, perquè segurament són aquells empresaris de la petita i la mitjana empresa que veuen que els seus negocis es veuen afectats també per la baixada del consum. I totalment necessari per recuperar aquest consum és que les persones que tenen menys recursos tinguin un increment de salari proporcional a l'increment dels preus, no?
Tema salaris és complex, i ara mateix sobre un apartat, no?, més enllà del salari mínim, que és la negociació dels salaris en general, no?, cap on s'ha d'anar i com s'ha de caminar, tenint en compte aquesta inflació, la inflació subjacent, la lluita perquè no entra en un espiral inflacionista, no? En aquest sentit, quina és la seva visió?
Doncs els salaris han de pujar, i han de continuar pujant, i han de garantir que els treballadors no perdin capacitat de consum. Per fer això, el que ja portem nosaltres més d'un any en cada negociació de cada conveni col·lectiu és mirant d'establir a les negociacions del conveni pujades salarials que són més moderades que l'increment dels preus, però que es blinden mitjançant unes clàusules de revisió salarial al final d'un període de temps més llarg, no? Per tal que les empreses més petites i mitjanes puguin assolir sense tantes dificultats aquests increments dels costos salarials, no? I, per tant, el camí que indica la pujada de l'SMI doncs és que els salaris han de pujar, i en cada negociació això és el que defensarem i segurament que aconseguirem, no?
Per tant, els salaris han de pujar, però no ho han de fer tant com la inflació.
Bueno, l'ideal seria que pugessin tant com la inflació. Entenem que això pot ser un problema per moltes empreses, i, per tant, el fet que hi hagin clàusules de revisió en un període de 2 o 3 anys que garanteixin que l'acumulat del que hagin pujat els preus els treballadors no el perden, doncs també pot ser una fórmula totalment vàlida, perquè al final estàs garantint els salaris dels treballadors i les treballadores i estàs permetent que aquelles empreses que poden tenir més dificultats doncs puguin igualment incrementar els preus, perquè en d'altres temps o en altres moments de l'economia hem vist com quan hi ha grans pujades salarials en els convenis col·lectius hi ha moltes empreses que apliquen una clàusula que es diu de despenjament del salari, no? Per tant, el que intenten és no aplicar aquella pujada salarial que s'estableix de caràcter general.
Uh-huh. Per tant, s'ha de veure cas per cas, conveni per conveni, no?, i veure com s'acaba concretant, però sí que hi ha d'haver un marc general de pujades, no? Seria aquest una mica el resum. Acabem de conèixer dades d'atur, les comentàvem ara amb la gent del Gremi de Fabricants, però també ens agradaria comentar-les amb vostè. Més de 5.300 persones a l'atur a Catalunya, un increment doncs de 5.300 persones. També ha crescut arreu de l'Estat en 70.744 persones. Com ho hem d'analitzar?
Bueno, generalment el mes de gener és un mes negatiu. Jo crec que hem d'anar una mica més enllà i no quedar-nos només amb aquesta dada, sinó pensar que s'està notant una miqueta l'arrelentiment de la nostra economia per la culpa de l'increment dels preus, de la pujada de les hipoteques, i perquè al final, si triguem molt en establir les bases de la negociació col·lectiva i pujant els salaris, doncs al final la gent està contenint en la mesura del possible el seu salari i el seu consum per tal de poder arribar a fi de mes. Per tant, és normal que no s'hagi creat ocupació com en els darrers mesos, tenint en compte que gener sempre és un mes negatiu després de la campanya de Nadal, etcètera, etcètera, no? I sobretot tenint en compte que el nostre mercat de treball aquí, sobretot aquí en el territori, per desgràcia està molt basat en el sector serveis i no tant a la indústria. El sector serveis és més estacional, té moments de molta creació i després hi ha moments en què es ralenteix, i en canvi la indústria és molt més estable, però clar, el pes de l'economia de la indústria en una ciutat com Sabadell arriba més o menys a un 13%, no? I la resta se'n va en una gran proporció cap als serveis.
Tenint en compte aquestes dades, entenc que ara faltarà analitzar-les en detall, no? Veure també com és la creació dels contractes que s'hagin pogut crear, no? I si aquella tendència que explicàvem del creixement dels contractes doncs, fora de temporalitat, després de desaparèixer aquells contractes, també es materialitza, però quines són les sensacions que tenen en aquest sentit?
Doncs en aquest sentit són molt bones. Les dades s'ha demostrat que la reforma laboral no només no ha destruït ocupació, com deien alguns, sinó que aquella ocupació que ha generat, doncs ha generat ocupació de molta més qualitat, no? Perquè s'ha reduït la taxa de temporalitat en una gran mesura i és evident, no?, que avui assignen més contractes indefinits que temporals, que és una situació que abans de la reforma laboral doncs no passava, no? Encara, evidentment, queda molta feina a fer, com és el cas dels joves, no? de les persones joves que encara tenen una taxa d'atur molt elevada, però també és veritat que s'estan incorporant al mercat de treball amb més estabilitat del que feien fins ara i que precisament, com dèiem al principi, no? la pujada del salari mínim interprofessional afecta precisament a qui més afecta és als joves, no? En un 31% de les persones que es veuran amb el seu salari millorat doncs seran persones joves, no? Que s'han incorporat al mercat de treball fa poc i en contractes més estables.
Cada vegada que s'ha fet un increment del salari mínim, s'ha explicat doncs, que es podia fer, que podia derivar doncs, en una reducció de l'ocupació, que podia complicar el dia a dia de determinades empreses i determinats perfils professionals. Aquest increment continuat, que explicàvem, d'un 47% fins a arribar als 344 euros, pot generar aquesta situació?
Bueno, ja hem vist en les anteriors pujades del salari mínim, hem vist que aquest no era aquesta... Aquest mantra que sonava doncs, no s'ha complert, no? S'ha continuat generant ocupació. Al final, aquells empresaris que tenen més dificultats, doncs, el que fan és invertir en productivitat i millorar la seva productivitat. I, per tant, és un benefici que al final les empreses són més competitives i, per tant, generen més ocupació. Això és una roda. Si puges el consum, puja l'ocupació. Per tant, és positiu que la gent cobri més i, sobretot, en aquests moments, no? amb els preus totalment a l'alça i amb aquesta inflació que no acaba de baixar. Jo crec que podrem veure en els propers mesos com aquesta pujada del salari mínim interprofessional no afecta gens a l'ocupació.
S'ha de quedar aquí o pot seguir creixent?
Home, a nosaltres ens agradaria que continués creixent. De fet, hauria de continuar creixent per la resta dels salaris. Amb independència de que haguem establert el mínim del 60% del salari mitjà, com bé diu el seu nom, és el mínim. Per tant, un mínim sempre pot tenir marge i recorregut per continuar pujant i millorant la vida de les persones. Si ens fixem a Catalunya, per exemple, el salari mitjà a Catalunya és més elevat que el salari mitjà a nivell estatal. Per tant, nosaltres, per exemple, a la negociació de l'Acord Interprofessional de Catalunya estem demanant al Govern de Catalunya que estableixi un salari de comunitat autònoma on s'estableixi el 60% del salari mitjà català, no? Per tots aquells convenis que es negociïn d'àmbit provincial o autonòmic.
Independentment d'aquesta qüestió que de reivindicacions entenc que de cartes als Reis, per dir-ho d'alguna manera, se'n poden fer moltes, la situació ja s'ha revertit, és a dir, aquella situació que denunciaven d'un salari mínim doncs, que era molt inferior del que havia de ser, ara mateix estaríem en una situació molt més pràcticament tancada, per dir-ho d'alguna manera, més enllà d'aquests possibles augments que entenc que ja serien menys significatius. No estaríem parlant d'aquestes xifres, d'aquest 47% de creixement en 5 anys.
Sí, és evident. S'ha fet un gran esforç en els darrers 4-5 anys per posar el salari mínim en la taxa de referència que ens indica Europa, però bueno, si mirem els salaris a Europa, doncs veurem que encara tenim més recorregut, no? Que poden ser més moderades les pujades també dependrà, jo crec que dependrà de quin sigui el ritme de la nostra economia, de com estiguin els preus, i bueno, al final serà una negociació any a any per mirar de millorar els salaris i, per tant, la vida de les persones.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, com sempre. Bon dia.